en La Ventana Gandía, la entrevista.
Avui, dilluns 27 d'octubre, se celebra el Dia Nacional del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, el TDAH. I per parlar de les característiques que presenta aquest trastorn i també de les dificultats en el seu dia a dia, hem convidat a sumar-se a La Ventana Gandia a la psicòloga especialitzada en psicoteràpia infantojuvenil i familiar, Belén Gosp. Bona vesprada, Belén.
Bona vesprada, encantada, gràcies per convidar-me i també poder visibilitzar aquest trastorn, que la veritat que és un trastorn que no... mai es posa com dels importants dins dels trastorns del neurodesarrollo i crec que és molt important aquest tipus de dies per això.
I quines són les característiques d'una persona amb TDAH?
Les característiques principals solen ser la desatenció, la hiperactivitat i la impulsivitat. Però és veritat que dins del TDAH tenim tres tipus, no? I en ells, uno predomina la desatenció i no n'hi ha tanta energia en si. Un altre que és combinat, que té característiques tant d'hiperactivitat com d'impulsivitat, com de desatenció. I un altre que sol ser més comú en xiques, sobretot, que és el predominant en desatenció, que solen ser com estos xiquets que diuen, ai, està en el seu món, està en la lluna, no? I és que predomina més intensitat el dèficit d'atenció.
Totes aquestes característiques tenen un origen neuronal, no? Biològic,
sí.
No?
Sí, tenen un origen neurobiològic, és a dir, que és... està afectant el que és la forma en què es desenvolupa el cervell en les etapes de primera infància, sobretot.
Vale.
I estan afectades el que són les àrees, sobretot, de planificació, d'autoregulació emocional, d'autocontrol, ahí entra el que és la impulsivitat. També alguns neurotransmissors, que són com missatgers químics, no? Del nostre cap, com són la dopamina i la noradrenalina, que intervenen en el que és la concentració i la motivació, que moltes voltes es pensa que en aquest trastorn no són xiques que no tenen ganes i no realment n'hi ha una base biològica que fa que tinguin certes dificultats en aquestes àrees de planificació, sobretot, i d'impulsivitat.
Comença a detectar-se en edats...
Tempranes. Normalment el diagnòstic sol ser alrededor de 7 anys, encara que pot donar-se un poc antes. I n'hi ha molt d'infradiagnòstic. Moltes persones es diagnostiquen quan són adultes. I ara és veritat que es dona més diagnòstic, però en altres generacions no s'ha donat. I això també el que provoca és molta frustració en les persones i una autoestima molt baixa, perquè al final ha sigut tractat com... el que no sabia, el que no sap comportar-se i no sabies mai que realment era una base biològica i una altra forma de veure el món i no que caia tota la culpa en tu. Entonces podem veure molts símptomes d'ansietat, també de depressió en adolescents i adults que no han sigut diagnosticats.
Perquè el seu dia a dia suposa que serà diferent a una persona que no té aquest trastorn?
Totalment, perquè al final, per exemple, la part d'inatenció sol ser molt frustrant perquè és com, ah, ja t'has oblidat això, ja t'has oblidat l'altre, no? I és perquè el foc d'atenció a nivell cerebral, no?, funciona de forma diferent i és com que tots els estímuls tenen massa prioritat, no? O, per exemple... una problemàtica en el TDAH. Tu vas a un restaurant, no?, i tu fas un filtro, no? Tu estàs en una conversació i tu estàs sentint aquesta conversació, no? I és com que tu intentes apagar un poc aquestes conversacions d'alrededor. En el TDAH no passa. En el TDAH sents tot, tot és prioritari i, entonces, clar, això el que provoca és sobreestimulació i que molts entorns puguen estar molt incòmodes i que puga provocar aquesta irritabilitat sumat a impulsivitat i poc autocontrol pot provocar també el que és més visible, no?, els problemes de conducta, però que no té que ser així en tots els casos.
Cada cas és particular.
Totalment. I realment també aquest trastorn té molta comorbilitat, és a dir, que sol coincidir molt en altres tipus de trastorns, com pot ser l'espectre autista, trastorns de l'aprenentatge, com pot ser la dislexia, trastorns de conducta, altres capacitats. Entonces, clar, cada cas, quan n'hi ha el que es diu doble excepcionalitat, és a dir, dos trastorns del neurodesarrollo, clar, és un cas totalment diferent. També en xiques i xics es sol manifestar de diferent forma, la hiperactivitat, per exemple, no? Tot el món pensa que sempre és com molta energia, no? I és el xiquet que està pegant boig. Bueno, a voltes en moltes xiques es manifesta com de forma interna, no? Aquesta hiperactivitat és cerebral i pot ser de pensaments ansiosos. Entonces tenen uns pensaments molt accelerats i molt ansiosos i això és hiperactivitat, però com no es veu, també ahí entra molt la part de l'infradiagnòstic i tota aquesta part que crec que no està tan visualitzada dins del TDA, que és aquesta part d'ansietat també. Per això és important aquests dies i també aquestes entrevistes.
Belén, clar, aquestes malalties, bueno, aquest trastorn,
sí,
acaba transformant-se en altres malalties, no? Pot ser que, sí, que comences en, pues, en això, en la preactivitat, en TDA, i després, com no saps el que el passa, pues el provoca això. Pues no sé si pot provocar-te trastorns a nivell de salut mental.
Claro, al final, també moltes voltes com et tracta la societat, perquè no sap molt bé què et passa, n'hi ha molt d'acos escolar, no? En el cas de persones neurodivergents en general, però en el TDAH també. Entonces, depressió, ansietat, sobretot. També trobem que a nivell de salut, a voltes, per no saber la gestió del temps o... És com que en el TDAH és com que necessiten moltes rutines clares, no? I tindreu tot superestructurat. Solen tindre, per exemple, problemes en l'alimentació, no? Perquè igual s'obliden de menjar o quan mengen o fan pues, atracons. També això té que veure un poc amb l'ansietat, no? Que l'ansietat també, quan tu tens tanta ansietat, intentes fer una forma de control, no? I és el que passa en els trastorns de la conducta alimentària, no? Que el control es manifesta en aquests atracons o en aquestes problemàtiques o de restricció d'aliments, també, en certs casos. Entonces, pot afectar en moltíssims aspectes de la teua vida, sobretot a nivell de feina, també, i acadèmic, que al final també t'afecta la teua salut, perquè són coses que estàs allí 8 hores al dia.
Clar.
I en la percepció que tens de tu mateixa. També quan la societat et posa una etiqueta negativa, és més fàcil que vulguis com encaixar un poc més en aquesta etiqueta i creure teu. I això pot provocar una baixa autoestima en general. Sobretot en adolescents sí que és molt visible.
Belén, ja per acabar, com ens podem comportar els que estem al voltant d'una persona amb TDAH per ajudar-lo?
Crec que el més important és la comprensió del voltant. Sempre evitar etiquetes de eres un vago, sempre com posar com tot en la seva culpa i entendre que les seves conductes també no són ell, són les seves conductes i punto. Entonces jo diria que informar-nos, visibilitzar, comprendre i adaptar-nos. Per exemple, si som docents o educadors, intentar adaptar l'entorn a això o a casa, a tindre menys estímuls, a fer rutines clares, a no ofendre't si, per exemple, per impulsivitat un xiquet de repente, pues no para de interrumpir, parlant, tot este tipus de coses. Ser comprensiu i pacient és lo més important realment.
Moltíssimes gràcies, Belén, per atendre'ns així a la ventana a Gandia en directe. Esperem que vagi avant en el trastorn i totes les persones que estan estudiant-lo i adaptar-nos també tots al final, perquè no només una profe o no només una mare o un pare, sinó que tots els que estem en la societat en general.
Pues sí, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Gràcies.